Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
11 i 50 minuts, mitja part, descanso, queda l'altra mitja part. Aproximadament una hora i tres quarts, que encara ens han de portar, per una banda, el debat sobre el pressupost in stricto senso i també a altres, òbviament, diguem-ne, elements del pressupost o de l'àmbit econòmic de l'Ajuntament. El que hem escoltat fins ara és el debat estrictament destinat a considerar el trasllat d'algunes dependències administratives de l'Ajuntament, tot el que és el gruix d'aquelles dependències que no, o almenys així es va dir, tenen, diguem-ne, atenció al públic directe, a l'edifici de Sitges Referents, edifici que, com saben tots vostès, és fruit d'una societat entre l'Ajuntament de Sitges i l'empresa Proinosa, societat que no es pot dissoldre amb aquesta facilitat i, en qualsevol dels casos, diguem-ne, hi ha d'haver diners sobre la taula. Aquest va ser, doncs, el primer dels debats dels quatre. Un d'ells l'hem resumit, la qüestió de personal, i ens en queden dos més encara.
I un que resumirem ara mateix, perquè vinga, el del... no passarem tampoc, per una qüestió de temps, el donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2009. Va ser una hora llarga de debat aquest, però hem entès més important fins i tot el plantejament del pressupost del 2010 que el donar compte del pressupost del 2009, malgrat que el debat era també molt interessant. L'Ajuntament, ja ho explicava en la roda de premsa Carmen Prat la setmana passada i també començava així explicant aquest punt, ha tingut aquest any menys ingressos i més despeses de les previstes per diverses causes, moltes d'elles relacionades amb la crisi, no totes. Per exemple, va explicar Carmen Prat que s'esperava una sentència judicial sobre l'IBI de les autopistes que al final no ha arribat i que això s'havia pressupostat en el seu dia. Això va motivar també una queixa de Jorge Carretero dient que l'Ajuntament ja sabia que no hi hauria aquesta sentència, però que ho van pressupostar perquè quadressin els números. Més enllà d'això, al final el romanent de tresoreria ha baixat, però el deute viu ha millorat. Si el 2008 era d'un 115%, ara és d'un 112%. Això ha fet també millorar la posició de Sitges respecte dels municipis més endeutats de l'Estat. Si en el 2008 estàvem en el 90, ara estem en el 104%. I aquí com pitjor, com més avall estiguis, millor. De fet, això després també va motivar, durant el debat, una certa controvèrsia sobre quines xifres s'han de tenir en compte. Jordi Mas, de Convergència i Unió, i després també Jorge Carretero, van dir que en deute per càpita Sitges és el segon municipi de Catalunya de més de 25.000 habitants. El primer és el Vendrell. Però l'alcalde va dir que la Federació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis de Catalunya havien decidit no utilitzar aquest concepte perquè pot cridar engany, ja que hi ha municipis que donen molts més serveis dels que representen en el conjunt dels empadronats. I un exemple clar és Sitges pel fet de ser un municipi turístic. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que estem en la pitjor situació econòmica dels darrers temps, la miopia de l'equip de govern ens ha fet caure el pou, la magnitud del dèficit ha crescut des del 2007 i que el pla que s'havia d'aprovar a continuació, un pla de sanejament, és l'última oportunitat, segons l'informe de l'interventor, per evitar, i va dir textualment, el col·lapse de la tresoreria municipal. Estem, per tant, al límit de la paralització de les activitats de l'Ajuntament. Va dir Jordi Mas que, tanmateix, sembla que per el govern no passi res, tot i estar en una situació d'emergència i està molt pitjor que altres municipis. Jorge Carretero va dir que bàsicament, els mateixos arguments molt semblants, que la crisi de l'Ajuntament és el resultat d'una gestió molt nefasta i que l'endeutament ha arribat a un nivell extrem, que cada sitgetà deu 2.400 euros, si hem de comptar el deute municipal partit pel nombre d'empadronats. Andreu Bosch va dir que els estats d'alarma augmenten, no disminueixen prou, I la resposta d'Armand Paco va dir, va explicar del grup municipal socialista que els números són el que són, que estem on estem perquè Sitges és diferent, que viuen 29.000 però en passen 47.000 de persones i que s'ha de donar serveis per tots, que el ràtio, això sí, de deute per habitant és de 1.600 i no de 2.400, va dir Armand Paco, aquesta baralla sempre darrere de les xifres.
De 800 euros de diferència.
I que, en qualsevol cas, la gent demana que fem el que fem i després això provoca desequilibris pressupostaris. De fet, una reflexió similar a la que doncs expressava també l'alcalde. Els problemes del finançament dels municipis, el problema del finançament dels municipis turístics, és a dir, que Sitges està en els dos greuges, i que el tema del col·lapse doncs no és una situació exclusiva de Sitges, sinó el col·lapse de la tresoreria és una situació compartida per la majoria dels municipis prestadors de serveis de l'Estat, de la majoria dels municipis de més de 5.000 habitants que tenen problemes molt similars. Aquest és el llarguíssim debat que doncs va portar un donar compte perquè no s'aprovava res, simplement doncs es va tancar el pressupost del 2009. Pressupost del 2009 que va lligat amb un nou pressupost, el del 2010.
Per tant, hem de suposar que els serrells del debat a l'entorn del pressupost del 2009 també varen, òbviament, fer referència al pressupost del 2010.
En dos aspectes. Una, l'aspecte directe, és a dir, el pressupost del 2010 és conseqüència directa del pressupost del 2009, i un segon serrell també molt important. El tancament del pressupost del 2009 ha fet necessari l'aprovació d'un nou pla de sanejament financer, el 2010, que de fet va ser el que es va aprovar abans de l'aprovació del pressupost del 2010.
D'acord. Per tant, ens queden dos debats. Un és el del pla de sanejament financer.
Correcte.
I l'altre el de estrictament el pressupost del 2010.
Correcte. Els separem perquè van ser dos punts separats, però tant Esquerra Republicana com Nou Horitzó van preferir fer una intervenció conjunta dels dos punts perquè entenen, i de fet ho estan
interrelacionats,
molt lligats. Va explicar Carmen Prat que aquest és el tercer pla de sanejament que aprova l'Ajuntament. Primer va haver el 2004, un pla de sanejament que es va seguir bastant, i que va ser bastant positiu, i després n'hi va haver un altre el 2008 que va coincidir just amb l'inici de la crisi, amb un increment de la despesa municipal que va fer que els objectius que perseguia aquest pla no fossin realistes i que finalment no s'hagi pogut complir. Aleshores, a partir d'aquí, va explicar que l'interès d'aquest pla de sanejament és incrementar els ingressos, rebaixar les despeses, rebaixar, per tant, també l'endeutament i fer un ús del patrimoni municipal. Són les claus. Si no et quadren els números, el que has de fer és o cobrar més o gastar menys, o les dues coses. I, de fet, la situació per la que opta l'Ajuntament amb aquest nou pla de sanejament, pla 2010-2013, és a dir, tres anualitats, té aquesta intencionalitat. Paral·lelament, també hi haurà altres organismes on participaran els grups polítics i els sectors econòmics, organismes lligats amb aquest pla de sanejament. Jordi Mas va dir que Convergència no està d'acord amb algunes de les prioritats, va sortir el tema de la revisió del cadastre, l'increment de l'IBI, per altra banda, la creació d'aquesta taxa d'escombraries domèstiques, que representaria uns ingressos de 2 milions d'euros, no hem dit, l'increment de l'IBI a Sitges, a tot Sitges, segons va dir Jordi Mas, representaria un increment de les arques municipals, o una entrada a les arques municipals, de 4 milions d'euros. I també altres aspectes més particulars, com per exemple la creació d'un cànon per la concessió del camp d'Aiguadols, la venda de parcel·les o un increment de diversos endeutaments. Entén Jordi Mas que tot plegat és traslladar els comptes municipals als ciutadans i va demanar que l'equip de govern reconegués els errors en la gestió que havia comès. Tanmateix va acabar dient que haurem de treballar plegats i que per això tendim la mà al govern. Una mà estesa que després, al final, en el discurs que hem escoltat al principi de l'alcalde, va agrair. A Jorge Carretero, del Partit Popular, va dir que el govern té nul·la voluntat per reconèixer les errades i que el pla acabarà exigint un esforç als ciutadans perquè no s'ha fet un esforç suficient en una reducció de la despesa corrent. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va dir que si no han complert els dos primers plans de sanejament, difícilment compliran el tercer. I com deien els avis o els mariners, a més mar, més vela. I en aquest cas, doncs, com tenim més mar, doncs s'hi posa més vela. Va voler també fer un símil mariner, va dir que l'IBI es pot arribar a doblar si es contempla aquesta revisió del cadastre, i que a més el pla financer que comporta aquest pla de sanejament Nou Horitzó no se l'acaba de creure. Esquerra Republicana va fer una reflexió, una llarga reflexió, sobre que l'Ajuntament està en una evolució negativa i que el que es vol donar és un vot de confiança amb aquest nou pla de sanejament. De fet, Esquerra Republicana, Àngels Parés, ha participat en alguns aspectes fent suggeriments que en alguns casos han estat atesos també pel govern municipal. Va dir Àngels Parés que això sí, cal una diferent manera de fer, més contundent, i que el pla de sanejament es compleixi fil per randa, que l'Ajuntament practiqui l'estalvi, que cap sitgetà es quedi tampoc sense cap servei pel preu que representi. A més, per exemple, l'increment o la creació d'una taxa d'escombraries hauria d'anar lligada, va dir Àngels Parés, amb la creació de polítiques de conscienciació, perquè els ciutadans se n'adonin de la importància de fer correctament la recollida selectiva. Es demana també, per part d'Esquerra Republicana, rigorositat, compliment i transparència, a més de transmetre al ple periòdicament l'estat de compliment del pressupost. Tant Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va dir que estem enrampats amb els deutes que ara s'han de pagar i ara no hi ha indicis d'un canvi d'actitud. Armand Paco va dir que no sembla que els grups de l'oposició, atès algunes de les consideracions que s'havien fet en el ple i salvant, doncs, diguem, la mà estesa d'Esquerra Republicana en aquell cas, vulguin governar a partir del 2011, perquè l'objectiu del pla, segons va dir Armand Paco, és que a partir del 2011 o a partir del 2013 hi hagi un equilibri financer. Va dir Armand Paco que el primer pla de sanejament sí que va funcionar, el que no va funcionar és el segon, i que la recollida selectiva ha incrementat de manera molt important el cost de la recollida de residus i que per tant per això s'ha de plantejar aquest nou impost, aquesta nova taxa. Sobre el cadastre, doncs, va dir que si no ens revisem el cadastre, ens el revisaran. I per tant, doncs, vulguis o no vulguis, hauràs d'acabar-ho fent, perquè ens posarem amb l'IBI amb la normalitat que ja hauria d'estar des de fa uns quants anys. I per altra banda, caldrà realitzar el patrimoni. Va voler acabar-me en pa com una frase d'Edison: els que diuen que és impossible no haurien d'interrompre els que ho estan intentant, va dir Armand Paco, també una frase allò per qui la vulgui entendre. I va acabar el debat Carmen Prat, que va dir que és un pla seriós, molt treballat, consensuat amb la Generalitat, i va voler acabar donant les gràcies a Esquerra Republicana per la seva intervenció positiva i pel vot de confiança. Comença el debat, les consideracions precisament de la regidora d'Hisenda, Carmen Prat.
Haciendo un poco de historia, aunque ya se ha mencionado en el punto anterior, durante el ejercicio del 2004 se aprobó un plan de saneamiento hasta el 2007 cuyo objetivo era sanear la situación financiera determinada por la liquidación del presupuesto del ejercicio 2003, que aun con remanente de tesorería positivo tenía un ahorro neto de menos 16%. Los resultados del primer plan de financiamiento del Ayuntamiento se vieron en un porcentaje muy alto cumplido en todos los objetivos que se marcaron. Prueba de ello es el análisis que hace el interventor en su informe que acompaña esta aprobación del plan. En el 2008, motivado por varios motivos que en este momento comentaré, se da paso a la aprobación del segundo plan de saneamiento. Este plan de saneamiento venía motivado ya por la fuerte caída de los ingresos, entrábamos en el inicio de la crisis económica, y también por una bajada de los ingresos tributarios y procedentes de la actividad económica inmobiliaria. A la vez y paralelamente se experimentaba un elevado crecimiento en el apartado de gastos, propiciado por la puesta en funcionamiento de nuevos servicios y equipamientos debido a las inversiones ejecutadas durante años anteriores, que superan los 100 millones de euros, como todos recuerdan, como por ejemplo puede ser guardería, instituto, escuela de música, etcétera. También por la negociación y puesta en marcha de los nuevos contratos de mantenimiento, modo de ejemplo, la limpieza, pasamos de un gasto de 2,3 millones a un gasto de casi 6 millones de euros, y de otros gastos producidos de manera no prevista, como pueden ser las famosas inundaciones que aportaron un gasto de 4 millones de euros, o el aumento de patrimonio. Si ustedes recuerdan, compramos el Palau del Rey Moro por valor también de 4 millones de euros. Todo esto, acompañado de una restricción del crédito derivada de la crisis financiera, nos lleva a las magnitudes que ya hemos explicado en la liquidación del ejercicio 2009 y la presentación de un nuevo plan que contemple la situación real, un déficit de 23.650.000. También contempla este plan una serie de medidas y actuaciones económicas y organizativas para alcanzar en un futuro inmediato, en el 2013, la solvencia económica, financiera y organizativa, en aras de evitar lo tan nombrado últimamente, no solo por el interventor, sino también por los medios de comunicación, que es el colapso de la tesorería de los municipios del Estado español. Concluyendo, la sostenibilidad económica que perseguimos será el resultado de este plan, con un conjunto de actuaciones sobre los ingresos y los gastos, con una adecuada organización presidida por los principios de eficacia, responsabilidad y austeridad. El plan prevé una serie de objetivos que nosotros llamaremos finales, que son la consecución del ahorro bruto y neto de forma positiva, la reducción del ratio de endeudamiento, la absorción del déficit acumulado y la estabilidad presupuestaria. Paralelamente, se prevén unos objetivos radiales para llegar a la consecución de los objetivos finales. Estos objetivos radiales son el aumento de ingresos, la disminución de los gastos, la optimización del patrimonio municipal y la disminución del endeudamiento. Para conseguir esto, se concretan a lo largo de la explicación del plan unos programas a desarrollar. De modo rápido, pasaré a enumerarlos. La estructuración y profesionalización de la Administración Financiera Municipal, la gestión de la oficina presupuestaria, la gestión de la nueva jefatura de ingresos financieros y todos los recursos de los servicios centrales. Definición del modelo de gestión de los recursos municipales. Se prevé el desarrollo de un catálogo de procedimientos, tanto en los ingresos como en las tasas, precios públicos, etcétera, como también procedimientos de gestión para sus liquidaciones, etcétera. Definición de un modelo de gestión de los gastos municipales por diferentes tipologías, todo esto ayudado por la implementación del presupuesto por programas. Modernización de los recursos tecnológicos de gestión financiera. En los FEOs del 2010, en los fondos estatales, se prevé 150.000 euros, una inversión de 150.000 euros para la automatización de las nóminas, programa de recursos humanos, la gestión digital, facturas electrónicas, firmas electrónicas y la gestión electrónica de los procedimientos. Actualización de la política fiscal y de la política tarifaria. Se prevé una revisión catastral a lo largo del 2011 para que sea operativa en el 2012. En este momento, el valor catastral medio del Ayuntamiento de Sitges se sitúa en 46.600 euros. Si miramos a modo de referencia, el valor medio catastral del Ayuntamiento de Vilanova son 106.000 euros. El valor catastral medio del Ayuntamiento de Castelldefels, 108.000. Cabe recordar que no hay una revisión catastral desde hace 18 años. La última fue en el 2004. Adecuación de la política tarifaria. Adecuaremos las tasas a los costes reales de los servicios. A lo largo del 2010 y del 2011, con la implementación de los presupuestos por programa, se podrá ver el coste exacto de los servicios. Entonces, a partir de allí, se hará un análisis de los mismos. Tenemos costes básicos, como pueden ser las basuras, costes derivados de un municipio turístico, como puede ser el coste de las playas, el coste de un mayor número de agentes de policía, y costes derivados de servicios complementarios, pero muy unidos a lo que es Sitges. Pueden ser la cantidad de eventos que se realizan, la fiesta mayor, los servicios complementarios de todo tipo que conlleva un municipio turístico. La gestión presupuestaria por programas. El objetivo de esta gestión presupuestaria por programas es que no quede ningún euro sin identificar en cada una de las actuaciones. Ajuste en los gastos corrientes. El presupuesto por programas también nos dará un ajuste exacto de lo que debe representar cada gasto del ayuntamiento. Reducción del endeudamiento. Se prevé un 40% la reducción a lo largo del plan, a no ser que, como bien añade la Generalitat en su informe, el cambio en la economía conlleve a un mayor aumento de la reducción del endeudamiento. Se prevén también operaciones de crédito en el año 2010 por 4.700.000 que irán a devolver la inversión realizada, la deuda por inversión realizada en presupuestos anteriores y parte del remanente de tesorería negativo. Asimismo, también se prevé otra operación de crédito por valor de 600.000 euros para gastos corrientes. Se optimizará el sistema de control municipal. Se llevará a cabo un catálogo de fiscalización, programas por auditorías, memorias de gestión de los diferentes servicios municipales y un cuadro de indicadores. A continuación, a modo de resumen, con el objetivo siempre y por concluir de que es perseguir el ahorro, reducir la deuda y absorber el déficit acumulado para conseguir la estabilidad presupuestaria en el 2013, en esta línea y paralelamente al plan de sostenibilidad económico, el ayuntamiento llevará a cabo otra serie de medidas, como son la creación de un Consell de Govern y la creación del Consell de Contas Municipales, con el objetivo de aumentar la transparencia. Dichos órganos contarán con la participación de los diferentes sectores de la vila, expertos económicos y grupos políticos. La creación de diferentes grupos de trabajo para profundizar en la corresponsabilización público y privada, tanto para nuevas inversiones como para proyectos en común de gestión. Concentración, como ya hemos dicho, en un solo edificio de la mayoría de los servicios del ayuntamiento. Aprobación de este plan de saneamiento. Una nueva organización adaptada a la nueva realidad. Para eso se hará un plan estratégico de recursos humanos donde contemplará un ambicioso plan de formación a 3 años. Creación de un órgano sin aumentar, quiero reiterar esto, sin aumentar la plantilla, que gestione el plan de sostenibilidad económica del Ayuntamiento de Sitges para que se cumpla en cada uno de los aspectos que he comentado. Desarrollo del plan de gestión y usos del patrimonio municipal, básico para llegar al equilibrio presupuestario en el 2013, y modernización, como ya he mencionado, de los recursos tecnológicos del Ayuntamiento. Gracias.
Paraules, senyor Mas.
Alcalde, amb aquests dramàtics resultats que hem vist de l'exercici 2009, doncs clar, no tenen cap més remei de presentar davant la Generalitat un pla de sanejament financer 2010-2013 que expliqui quin és el seu pla realment per treure'ns del forat econòmic i financer on ens han posat. Aquest pla recull quines seran les seves prioritats en matèria econòmica i de finançament durant els propers anys. I aquí volem ser molt rotunds. Hem de dir que el grup de Convergència i Unió no hi està d'acord amb les seves prioritats, que no estem d'acord amb el que aquest pla ens planteja. Aquest pla contempla, primer, la revisió del catastre amb la conseqüent pujada de l'impost de l'IBI. Preveuen la sol·licitud de la revisió catastral amb la finalitat que els efectes de la mateixa reflecteixin, a més, en el pressupost de l'exercici 2012. Dels 15 milions que ens cobren ara d'IBI, el 2010, volen passar a cobrar-nos 19 milions el 2013, una pujada de 4 milions d'euros d'IBI als ciutadans de Sitges. Volen passar, com bé deia la regidora Prat, d'un valor catastral mig de 46.000 euros a prop de 105.000 euros de mitja al 2012. Segon punt que contempla el pla i que no estem d'acord. No estem d'acord el pla que contempla també la creació de la taxa sobre la recollida d'escombraries urbanes. Impulsaran la implementació, com diu el pla, de la taxa d'escombraries domèstiques amb efectes al pressupost de l'exercici 2012 també. Ens preveuen cobrar per la recollida d'escombraries 2 milions d'euros més a partir del 2012. El seu pla també presenta una sèrie d'operacions que afecten el patrimoni municipal. Ens proposen un cànon per la concessió administrativa del camp de futbol d'Aigua Dols per valor d'€1 milió en el 2010. Ens proposen vendre parcel·les per 3,3 milions d'euros al 2010 i per 750.000 euros al 2011, i realment no estem massa convençuts que puguin arribar a materialitzar aquests ingressos. També el seu pla contempla incrementar encara més l'endeutament en 5,3 milions d'euros. Tampoc creiem que sigui ara una gran idea continuar engreixant el deute municipal. En definitiva, Convergència i Unió no està d'acord amb la pujada d'impostos ni de taxes als ciutadans en què es fonamenta aquest pla, ni en l'increment de l'endeutament de l'Ajuntament. No podem traslladar la seva ineptitud a l'hora de gestionar els comptes municipals cap als sitgetans, fent-los pagar allò que vostès no han sabut tenir-ne cura. Pensem que no és el moment de pujar els impostos, com tampoc pensem que no és el moment de pujar l'IVA com vol fer el govern socialista del president Zapatero. Comencin primer per depurar responsabilitats dins el govern, per reconèixer els seus errors, per reduir la despesa corrent a la que estan ben acostumats. També tenen l'habilitat, per dir-ho d'una manera educada, de planificar que la pujada d'impostos es faci efectiva el 2012, després de les eleccions municipals de l'any que ve. No ens enganyen a nosaltres ni als ciutadans de Sitges. Aquesta és una acció a la desesperada, però que amagant el cap sota l'ala, passen al marrón el següent equip de govern, sigui aquest, sigui quin sigui aquest equip de govern. No han servit, ho deia la regidora Pratavant, no han servit per res els dos plans de sanejament anteriors, el de 2004-2007 ni el de 2008-2011, que no han acomplert i que no els han fet reaccionar, que és el pitjor. Com volen ara que, amb aquesta experiència tan negativa, ens creiem que podran tirar endavant aquest pla? Aquest pla també reconeix que les inversions, el nivell d'inversions queda a zero pràcticament durant el 2011, 12 i 13, fet una mica que respon, senyor Paco, al fruit de la seva actuació, és a dir, l'obra de govern, l'obra que han fet el govern durant aquests anys, ens ha acabat portant a una etapa on és molt difícil fer inversions a aquest municipi. També hem de dir, una vegada més, que poden comptar amb nosaltres, poden comptar amb el grup de Convergència i Unió a l'hora de buscar solucions a la greu crisi que estem patint. Com sempre hem dit, hauríem de treballar plegats per tractar els temes més importants de Sitges, sobretot, i aquest ho és, aquells temes que impliquin un nombre d'anys de gestió municipal important. Tornem a tendir la mà al govern, no per salvar-los a vostès, òbviament, sinó per intentar que el poble de Sitges tingui un futur estable i sostenible. Gràcies.
Muchas gracias, señor Carretero.
Gracias, señor alcalde. En este punto del orden del día, nuestro grupo municipal votará en contra, pues consideramos que este plan de saneamiento pone de manifiesto de nuevo la nula voluntad de este gobierno de ser realista con la situación, reconocer los errores y los fracasos y actuar con la premura que se requiere. También me quedo con una frase del señor Mar Martínez al principio del pleno en el que decía que se va a seguir con la sensación de que lo que hacemos aquí, los regidores de la oposición, no sirve para nada. Y viene a cuento por la señora Prat, que ha dicho que, bueno, que se va a implementar para saber los costes reales de los servicios. Recuerdo que, creo que fue en el año 2007, de mis primeros presupuestos como regidor, pues yo ya les dije que no sabía lo que le costaba los servicios que daban. Pero habían presentado unas hojas de cálculo que realmente, pues, bueno, era para justificar unos precios porque realmente no estaban bien planteados. Y bueno, después de 3 años, pues parece ser que todavía están en la misma situación. Parece ser que lo que decimos aquí los regidores, pues realmente les importa un pimiento y da igual. Consideramos que este plan, y volviendo al plan de saneamiento, que este plan de saneamiento exigirá a los ciudadanos de esta vila un esfuerzo económico adicional por la subida de impuestos, tasas, fundamentalmente el IBI, como ya se ha dicho aquí, creación de nuevas tasas, la de la recogida de basuras, especialmente y casualmente también coincidimos a partir y curiosamente a partir del 2012. Y sin embargo consideramos que a pesar de que se lo venimos repitiendo y reclamando año tras año, ustedes no han realizado el esfuerzo necesario en la reducción del gasto corriente. Y al final lo tendrán que pagar los ciudadanos de esta vila. No les apoyamos en estas medidas, pues son ustedes, con su negligente actuación de estos años, repetidamente, los causantes de la situación. Y son ustedes los primeros que debían apretarse el cinturón y no lo han hecho.
Senyor Mercè.
Sí, jo no em reiteraré en xifres, diré algunes cosetes, però perquè, definitivament, si ja no s'han complert els primers dos plans de sanejament, tampoc es complirà aquest. I, a més, l'any que ve hi ha eleccions i per això tot ve a partir del 2012. I del 2012 al 2013 no hi ha suficient per liquidar el pufo que tenim muntat aquí. Vostè és navegant, senyor alcalde, vostè té un veler i jo de petit, bueno, quan era més jove tenia un Borient, sap? I els mariners d'aquí Sitges, quan hi havia un temporal fort, deien a més mar, més vela, que és el que estan fent aquest equip de govern. Devem molt, doncs li fotem més càrrega sobre encara financera, clar, encara que sigui la societat de Sitges Referents, també que és un diner que el 50% a l'Ajuntament, i així sucessivament tot a la resta, no? Vull dir, jo recordo que antigament els nois d'aquest poble quan se casaven se'n tenien que anar a viure a Sant Pere Ribes o tenien que anar a un altre municipi perquè, clar, els preus d'aquí eren ja molt elevats. Llavors ara podria ser que no els fills, no, els pares tinguin que marxar. Clar, perquè si, no, home, si estem a 46.000 el tema de l'IBI i el passaran a 106 o 108.000 vol dir que el doblarem, encara que aquí sigui el tema d'aquests 4 milions i escaig que s'estan donant. No? A veure, que aquest pla financer no me'l crec. El Nou Horitzó no se'l creu aquest pla financer perquè ja no en complé les altres. I llavors el tema de les basures domiciliàries, 2 milions. És que CESPA, ja que sapigui que ens costa més de 7 milions d'euros cada any, entre les platges i tot el computo. Sí, sí, a més està aquí en el pressupost. El que no pot ser, per exemple, i no vull discutir després el pressupost, perquè no el discutiré per partides, perquè no vull perdre el temps, és, per exemple, una partida de 60.000 euros per la cabalgata de Reis. Escolti, anem a veure, siguem una mica serios. Per això ja dic que aquí ja faré la introducció d'aquesta i del pressupost, perquè el pressupost no diré res. Perquè, clar, ja no val la pena. A més, és un pressupost de vostès que pressuponen el que posaran. I després haurà el dèficit que tingui que haver-hi perquè se'l passaran per allà. Pues bueno, pues ja no cal discutir-ho, perquè vostès ja ho han fet altres anteriors exercicis, pues aquest no farà menys. I més quan venen un any d'eleccions del 2011. Tiraran la casa per la finestra, rebenti qui rebenti, caigui qui caigui i ja està. I aquí no ha passat res, no? Vull dir, i crec que això és el que està passant. Llavors, quina solució? Home, pues res, aquí ha passat tothom per l'aro, doblar a l'IBI, doblar les bosses 2 milions i, bueno, i el cementiri i anar pujant les taxes, i un 25, un 5 i anar fotent-li canya al tema. Clar, i això arriba un moment de que, clar, no es podrà aguantar. I més val a millor vendre's el que poc que un té i fotre el camp a un altre municipi perquè això passarà, perquè només podran viure els milionaris en aquest poble. No, cosa de veritat.
No sap navegar gaire, senyor Mercè. Vinga.
Bé, el que jo faré serà una valoració del pla de sanejament conjuntament amb el punt següent, que és el de pressupostos, perquè entenc que el pla de sanejament diu tot el que comportarà l'execució del pressupost 2010 i els que vindran en els propers anys. Per tant, la reflexió serà genèrica. Evidentment, penso que en aquest cas el senyor Mercè sí que ha dit que el pressupost és un pressupost doncs, de l'equip de govern i el que hem de fer després és la valoració posteriori. Per tant, doncs, les partides són les que són i no entrarem a discutir-les pas. El que es desprèn del pla de sanejament, primer de tot, és que l'Ajuntament, ja s'ha dit reiteradament, està en un procés d'una evolució negativa i que, per tant, hi ha un reconeixement des de la introducció, per tant, el que serien les paraules polítiques i el que després ens estarà dient aquest pla de sanejament, és que estem en una situació d'un gran endeutament i que certament doncs, el pla vigent de sanejament s'ha incomplert. Però Esquerra pensa que hem de ser capaços de carar-nos a la realitat, una realitat que abans ha dit i que penso que no hem intervingut perquè enteníem que el debat més important era en aquest punt. En alguns dels casos ens fem corresponsables. S'ha parlat de l'adquisició del Palau del Rei Moro, s'ha parlat de construccions, equipaments necessaris i que, evidentment, són processos que en 4 anys no s'acaben i que doncs, una mica encara es desprenen amb el pressupostos vigents. I, per tant, en aquest cas, doncs, entenem que hi ha hagut una despesa que no entrarem en aquest cas a qüestionar ni entrar en crítiques ni positives ni negatives. Entenem que ens hem de carar una realitat, aquesta realitat és la que reconeix i que l'actual equip de govern ha posat damunt la taula, i el que nosaltres ara creiem és que hem de tirar endavant i que, per tant, el que els volem donar com a Esquerra Republicana és un vot de confiança per aquest nou pla de sanejament, que entenem que ara es proposa a partir d'un desenvolupament nou i d'uns criteris nous, tal com se'ns ha explicat, com ha explicat la regidora en els diferents programes i objectius. Demanem, però, això sí, una diferent manera de fer, molt més contundent, i que en aquests moments hi hagi el compromís ferm perquè aquest nou pla de sanejament es compleixi i que es desenvolupi fil per randa. És a dir, que no hi hagi una tercera oportunitat. Recordem que el vigent és el segon pla de sanejament. El que demanem és que el tercer pla es compleixi rigorosament i que es desenvolupi fil per randa. Un desenvolupament, deia, i una autoexigència de totes, de tots i cadascun dels regidors i regidores que han de gestionar aquest pressupost. I tal com diu el pla de sanejament, control i racionalització de la despesa. També el pla ens parla d'anivellar la contraprestació econòmica de molts serveis amb el compromís que aquest anivellament, nosaltres demanem que aquest anivellament de molts serveis sigui just i solidari i que aquesta solidaritat s'entengui i es reflecteixi en les polítiques que desenvolupi cada regidoria. És a dir, que no s'estiri més el braç que la màniga, sinó que sigui el mateix ajuntament qui practiqui l'estalvi i la contenció i que, si cal reducció de la despesa, aquesta reducció afavoreixi en el preu que ha de satisfer els usuaris. A més, demanem públicament i de bell nou, perquè no és la primera vegada que Esquerra Republicana fa aquesta demanda, que en cap cas es quedi cap sitgetà sense rebre cap tipus de servei en relació a que el preu sigui inassumible per aquest sitgetà o aquesta sitgetana. Per tant, entenem que ningú es quedi sense cap servei, cap sitgetà es quedi sense poder rebre un servei perquè el preu sigui inassumible. Reiterem aquesta demanda i la fem, per tant, públicament. I fent una anàlisi concreta de la possible futura taxa d'escombraries, entenem que aquesta ha d'anar acompanyada d'accions educatives, socials i informatives que ens ajudin a avançar en les polítiques de reciclatge i recollida selectiva. Només així entendrem que justifiqui la proposta de la pujada de taxes. Per tant, també és una demanda pública que Esquerra Republicana fa en relació a les polítiques del proper o del futur pla de sanejament. Pel que fa a les actuacions a realitzar, entenem que Sitges disposa, perquè els necessita, d'un conjunt de serveis dels quals no pot prescindir, molts dels quals, com ja hem dit moltes vegades, no es poden valorar en paràmetres econòmics i, per tant, no voldríem entendre en les propostes d'actuacions la supressió arbitrària com hem estat a punt de sofrir en aquests inicis d'any d'alguns dels serveis de, per exemple, en el camp de la política educativa no obligatòria. Per tant, una reflexió molt seriosa amb aquests serveis que són necessaris, que hi són perquè es necessiten a la vila i que, per tant, abans de racionalitzar, es valori molt fermament la necessitat i l'existència d'aquests serveis perquè hi són, perquè s'han creat i perquè han de seguir funcionant. Deia a l'inici de la intervenció que Esquerra no entrarà en una política de retrets pel que fa a l'ús pressupostari dels anys pretèrits. Un ús que a vegades ja hem valorat negativament i d'altres hem cregut que era necessari. Però sí que ara, tal i com la mateixa memòria d'alcaldia ens diu, davant la difícil situació econòmica, demanem rigorositat, compliment al màxim del pla de sanejament i una absoluta transparència que es pot materialitzar, i per tant intento aportar coses fefaents i tangibles, trametent al ple periòdicament l'estat del pressupost i la seva evolució. Si hi ha desviacions, justificar-les perquè hi poden ser i les entenem, però justificar-les amb els motius raonats pels quals hi ha hagut aquesta possible desviació. I, evidentment, sempre tenim molt clar el pressupost, tenim molt clar que tenim una eina que, tal com se'ns va dir, tenim també nosaltres, sabem que el pressupost és un instrument viu i que pot haver-hi incorporacions positives que també ajudin i que permetin saltar-se el guió de les línies marcades. Tant de bo poguessin haver-hi aquests augments de pressupostos d'altres administracions. Però repetim, entenem que en aquests moments el que mantindrà la credibilitat i que realment puguem sortir tots junts, com se'ns ha demanat, d'aquest atzucac econòmic, és donar compte amb una absoluta rigorositat de cada una de les actuacions pressupostàries, amb informes, suggerim, per exemple, trimestrals del Departament de Contractació, informes periòdics de l'execució de les grans partides, no demanem les minieses, sinó les grans partides econòmiques que poden portar, doncs, aquests seriosos desviaments, i tal com se'ns diu en la memòria d'alcaldia, el que demanem és que el programa tingui una relació entre el contracte i la factura. I també que s'acceleri l'elaboració. Es diu en la memòria un programa de reducció de la despesa corrent. Nosaltres li hem canviat a l'un, perquè entenem que és important l'article. L'elaboració del programa de reducció de la despesa corrent i del qual ens siguem informats, i si me'l convé, copartíceps. Penso que és important aquest programa perquè una mica marca aquests rànquings d'on sortim i les fites on podem arribar. I un cop estudiat el pressupost del 2010 i també la plantilla real de la qual ja ens hem manifestat, volem acabar fent les consideracions següents. Primer, que es compleixi i s'executi molt acuradament el pressupost. Segon, que fins i tot, si cal, es miri de reduir i optimitzar. Si finalment el juliol es va als Sitges referents, potser fins i tot, i seria molt interessant, de tenir agradables sorpreses amb l'optimització de més recursos, tal com s'ha justificat. Tercer, que respecti tots els serveis destinats a les àrees socials, educació, gent gran, salut, etc. I que en cap cas ningú deixi de rebre o deixi de poder fer una activitat per problemes econòmics. I quart, també ho hem manifestat en la primera vegada i única que hem agafat la paraula, que el personal de l'Ajuntament no rebi directament les conseqüències d'aquest desequilibri financer. I que tal com es diu una altra vegada a la memòria d'alcaldia, i citem textualment, la sostenibilitat econòmica sigui el resultat d'un conjunt d'actuacions que van més enllà de declaracions voluntarioses sobre volum d'ingressos i despeses. Ara bé, sí que demanem la voluntat ferma de tot l'actual equip de govern d'assolir aquesta sostenibilitat econòmica.
Moltes gràcies, senyora Parés. Li agraeixo la puntualització del la. Segueixis, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció no serà global, sinó que faré una intervenció centrada en el tema del pla de sanejament. Vull dir que no tractaré el tema del pressupost. El tema del pressupost preferirà el meu grup, Acció per Sitges, tractar-lo en el punt que toca. El primer de tot, clar, aquí ja s'han manifestat diferents qüestions sobre les quals no em repetiré. És a dir, no és casualitat que es prevegi l'equilibri financer per després de les eleccions del 2011. És clar, qui ha de pagar els plats trencats? Doncs el que vingui darrere. Vostès ja han gastat amb escreix el que tenien i el que no tenien, s'han endeutat de la manera que s'han endeutat sense fer cas de les veus d'alerta que anys enrere ja els advertien que anaven per mal camí, i ens han posat en aquest carreró sense sortida. O amb una sortida que serà molt penosa, molt gravosa per als ciutadans, perquè al final és això, és a dir, l'equilibri del que es gasta s'obté amb el que s'ingressa, i no hi ha gaires secrets amb aquest tema. Per tant, doncs, si no s'ingressa suficient, s'apugen els impostos, que és el que vostès proposen en aquest pla de sanejament, i s'ha acabat el problema. Al final acaba pagant els plats trencats el ciutadà que realment és el que després també els ha de demanar a vostès explicacions de en què s'han gastat tots aquests diners. No? Vostès han venut que, esclar, que s'han fet, primer de tot, que s'han fet actuacions necessàries, i algunes les comparteixo, per exemple, el Palau del Rei Moro, per exemple, tot el tema de canalització d'aigües pluvials per prevenir inundacions, però n'hi ha d'altres que no comparteixo ni compartim, i que, a més, en el moment que era oportú, doncs vam denunciar, per exemple, la inversió de més de 3 milions d'euros al centre de disseny, gairebé 4. Eren necessàries tantes obres en què ens hem vist immersos en aquests anys per al tema del pla de bienalització? S'havia de córrer tant? O es podia consensuar més i anar més a poc, etcètera? O sigui, en demanen solucions. Solucions ara són difícils, però així com això sona a retret, és clar, no me'n puc estar d'explicar per què estem en la situació que estem. Aquelles aigües porten aquests fangs. És a dir, els fangs en què estem avui venen de les aigües d'ahir. En què han gastat vostès els diners? Clar, ara estem enfangats amb deutes que s'han de pagar. També ens venen a crear consells per tal de parlar-ne de la situació i tal. Ara ens venen amb consells i reunions quan estem al final de la legislatura, quan nosaltres hem reclamat una taula anticrisi fa molt temps, fa més d'un any, quan nosaltres vam dir seguim els actors socials, econòmics, polítics, seguim una taula, parlem-ne. I això es va reduir a un dia de congrés al centre de disseny i poca cosa més. Per tant, doncs, o sigui, no s'ha donat la continuïtat que nosaltres havíem reclamat. Per tant, la situació és complexa. Aquest pla de sanejament és el tercer. Diuen que a la tercera va la vençuda, però nosaltres, igual que d'altres grups aquí, no ens el creiem. No ens el creiem perquè no donen tampoc cap indici que realment l'actitud que ha presidit aquest equip de govern des del començament de la legislatura hagi canviat notablement. Per tant, nosaltres amb aquest tema votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manpaco. Farem un recés després, perquè veig que la gent té com un neguit d'anar en algun lloc i hem de votar, eh? Vagi una mica de pressa, senyor Manpaco.
Pues necessito mitja hora. Perquè, clar, a veure, com a portaveu, contenció també en aquests moments complicats i difícils. Evidentment, com a portaveu del grup municipal socialista, lògicament vostès entendran que nosaltres, faltaria més, hem de donar suport al pla de sanejament. Un pla de sanejament que no l'hem fet, jo diria que esquenes de la realitat i de la situació de la qual, ho repetiré tantes vegades com sigui necessari, ens sentim plenament responsables a la part que ens toca. Per si algú pensa que nosaltres intentem fugir d'estudi o la que vulgarment se'n diu escurrir el bulto o passar la pilota al 2011 o al 2012, no, en absolut. Ens en sentim plenament responsables i per tant hem hagut de fer aquest pla de sanejament, a més consensuat, i seguint bàsicament línies que ens ha marcat la Generalitat de Catalunya i la mateixa intervenció general. A partir d'aquí, home, ho he dit en el punt anterior i crec que em veig obligat a repetir-lo també en aquest moment. De les seves intervencions, excepte en una, no han anunciat una sola mesura diferent a la que contempla el pla de sanejament, només s'ha dit que no se'l creuen i que no l'aplicarem. I segona, sembla ser que cap de vostès, excepte una persona de l'oposició, vulgui governar a partir del 2011. Tinc aquesta sensació. És a dir, el problema l'han creat vostès, el problema l'han de resoldre vostès, i el missatge que s'ha de donar a la ciutadania és que sembla ser que cap dels partits que en aquests moments forma part de l'oposició, excepte un, vol formar part del govern a partir del 2011. Aquesta és la... Bueno, gràcies, senyor Mercè, per aclarir-ho. Gràcies, senyor Mercè, per aclarir-ho. Aquesta és la sensació que jo tinc. I dit excepte una, lògicament, i em referiré a l'última penúltima intervenció, a la senyora Àngels Parés d'Esquerra Republicana. Certament, ella s'ha llegit, vostè s'ha llegit el pla de sanejament, ha fet un seguit de puntualitzacions que lògicament trobem encertades, encarar la situació per molt difícil que sigui. Aquest és un missatge positiu davant de la ciutadania, perquè clar, com que la resta de grups i formacions sembla ser que no governaran, la senyora Parés sí que té esperances de governar, o com a mínim el seu grup polític, per tant, o el seu grup polític, i repetit, per tant, sembla ser que el seu missatge ha de ser positiu. La segona, agraeixo que vostè se senti corresponsable en part, que no en el tot, una mica de la situació que tenim i per qual ens veiem obligats a presentar un pla de sanejament. En aquest sentit, cal fer una puntualització. El primer pla de sanejament sí que va funcionar. I si vostès recorden, el van prorrogar perquè ens interessava a tots plegats. Va ser el segon, diguem-ne, que ja no vam estar tan encertats. Ja no vam estar tan encertats. Per tant, anem al tercer. En el primer hem tingut èxit, en el segon hem tingut fracàs. Intentarem que el tercer també sigui exitós. La senyora Àngels Parés ha dit creiem que cal tirar endavant i cal donar un vot de confiança. Evidentment, Si no hi ha un pla de sanejament alternatiu proposat per altres forces polítiques, de manera intel·ligent, la senyora Parés valora positivament el pla de sanejament presentat pel govern. Ara ens avisa, ens alerta, ho hem de fer de manera diferent a com ho estem fent fins ara. I ha posat sobre la taula control i racionalització de la despesa. Lògicament, aquest és un principi que ens hem d'aplicar, ens agradi o no. Principis que, a més, van acompanyats d'altres. Respecte als serveis que fa referència a les àrees socials, respecte al personal, és a dir, el personal municipal entenc que no hauria de pagar els plats trencats de la deficient gestió municipal feta per aquest govern. Transparència, rigor i reducció, si es pot, de la despesa. Certament estem d'acord amb aquests plantejaments. Taxa d'escombraries. Venim fent una política, jo diria, educativa. Des de fa molts anys, vostès reben amb una certa periodicitat, és a dir, un any cap a un altre, una revista que es diu Orgànica. Vostès poden veure en els mitjans de comunicació, la televisió comarcal, falques publicitàries patrocinades per la Diputació de Barcelona, en la qual s'indica a la gent quin ús n'ha de fer dels contenidors que hi ha distribuïts pel carrer. Els regidors intenten, i a més ho han fet amb el gremi de comerciants, posar una taxa d'escombraries adreçades a aquest col·lectiu, perquè enteníem que eren un dels productors principals de residus, que no els únics, però també hi ha darrere tota una filosofia i un ensenyament. Per tant, evidentment, la taxa d'escombraries, jo diria que en aquests moments a Catalunya deu haver-hi 3, 4 o 5 municipis que no l'estan aplicant, i entre ells el nostre. I certament no és el mateix posar-ho tot en un sol contenidor que tenir un contenidor de rebuig, un contenidor d'orgànica, un contenidor de vidre, un contenidor de plàstic, un contenidor de paper. Això obliga a 5 recollides gairebé diàries d'una fracció de residu. Per tant, això ha multiplicat de manera substancial els costos que té aquest servei per qualsevol municipi. A més, cal entendre, o cal recordar, o cal explicar que una vegada recollits els residus, tots aquells que no es poden ser objecte de valorització han d'anar a abocador, i l'abocador també ens cobra per el seu dipòsit. Per tant, el paquet en aquests moments de la gestió dels residus, jo he dit a algun membre de l'oposició, puja una xifra considerable per aquest consistori que se'n va...
Si vol, esperem i tot per votar, no es preocupi, no corri.
Que se'n va gairebé als 7 milions d'euros. Per tant, hem volgut donar al llarg d'aquest ple, que hem tractat diversos temes pressupostaris, des del tancament o donar compte del pressupost del 2009, passant pel trasllat a Sitges Reference, continuant pel pla de sanejament i acabant pel pressupost del 2010, sempre d'una imatge de transparència i d'explicar a la gent la realitat de les coses. De la intervenció de la meva companya, de la regidora d'Hisenda, no s'ha dit cap xifra que no estigués contemplada en un document, i per tant el que s'està dient amb aquest pla de sanejament és que cal esforços. I els esforços els demanem a la ciutadania en el moment que pensem que podem començar a demanar esforços, perquè els vull recordar que en el decurs de l'any 2008, 2009 i 2010 l'Ajuntament està fent encara esforços de contenció en relació als increments fiscals. Però arriba un moment que això s'acaba, i ho he explicat en el punt anterior. Tenim elements que ens obliguen a replantejar la situació. Per una part, la idiosincràsia, el fet diferencial, el cost Sitges que tenim afegit, i la segona, la necessitat de poder fer front a la crisi financera o econòmica que té la corporació. Nosaltres no ho sabem fer d'una altra manera, i no ho sabem fer d'una altra manera vol dir que si no revisem el cadastre, ens revisaran el cadastre. El missatge que quedi molt clar, els ajuntaments tenen obligació cada X temps de revisar el cadastre, i si no ho fan, el Ministeri d'Economia i Hisenda ho fa per ells. De la revisió del cadastre ja veurem que en surt. Per tant, no ens podem avançar si la puja serà del doble, del triple o del quadruple. És mentida, és fals que algú digui que pujarem al doble. El que sí és cert és que no té sentit, no és possible, ningú entenc que Sitges, amb un dels valors per immoble més alts de Catalunya i d'Espanya, tingui un IBI, un valor cadastral en concepte d'impost sobre béns immobles, que no arriba al de les poblacions veïnes. Això no és normal i intentem posar-nos també en la normalitat. Segona, anivellament dels serveis, i ho ha dit la senyora Àngels Parés, sí, però de manera justa i solidària. Mirin, a les meves obligacions de regidor d'urbanisme, evidentment aquestes coses s'entenen pitjor, es coneixen menys, un passa de puntetes. A la meva tasca de fa 8-9 mesos de regidor d'esports, em començo a donar del que significa i representa això. Poso un exemple. En aquests moments, les 20, les 30 entitats esportives, algunes o la majoria d'elles que estan utilitzant instal·lacions municipals, no paguen aigua, no paguen llum, no paguen gas, no paguen personal que vigila, custòdia i manté les instal·lacions i a sobre reben subvencions. El regidor no està dient que comencin a pagar l'aigua, la llum i el gas i el lloguer de les instal·lacions. El regidor està dient que necessitem equilibrar els serveis que estem donant. Perquè no hi ha cap municipi que jo conegui fora d'aquí que no tingui ingressos per la prestació d'aquests serveis i per aquestes instal·lacions. Per tant, fora bo començar, si ens demanen rigor, a aplicar també alguna de les polítiques d'anivellament de serveis. Perquè és que si no, no hi ha manera de suportar-ho. I si algú de l'oposició té una manera de fer-ho, nosaltres, la regidora d'Hisenda en primer lloc, estarà encantada de conèixer quina és aquesta solució. Evidentment, no només fa falta això, no només cal apretar o escanyar el ciutadà, com algú diu, no? Cal tirar endavant una política patrimonial que permeti, en el moment que necessitem i la conjuntura sigui, diguem-ne, més favorable, doncs realitzar patrimoni. Una feina que no ens hem preocupat de manera adequada, ho haig de reconèixer, i que és fonamental avui dia per intentar equilibrar les finances públiques. Però cal dir també, amb tot el rigor, que la gestió del patrimoni no es fa contra o en contra del benefici municipal. Ans al contrari. La proposta que nosaltres volem tirar endavant amb aquest pla de sanejament i que des de fa ja gairebé 4 mesos per decret de l'alcalde estem tirant endavant, mitjançant un grup o una reunió de persones que estem analitzant el patrimoni municipal, és que podem obtenir un doble avantatge amb la realització d'aquest patrimoni. I la més important de totes és que la seva realització permetrà complir amb un de les obligacions que tenim com a govern i que marca fins i tot el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que és la creació d'habitatge públic. Per tant, quan es parla de realització de sòl, estem parlant de parcel·les que podem disposar per la seva venda mitjançant subhasta i que a més són parcel·les finalistes, és a dir, per la construcció d'habitatge en règim de protecció oficial o bé de vivenda concertada. Per tant, no només aconseguim l'objectiu d'intentar tenir uns ingressos, sinó que a més estem complint amb una funció social que té qualsevol govern, que és la de l'accés a l'habitatge de les persones que més ho necessiten. I una segona, la nostra proposta d'intentar tirar endavant alguna cosa més del que en aquests moments existeix al camp de futbol d'Aigua Dols, la coneixen vostès fins i tot abans de les eleccions de l'any 2007. Evidentment, en aquell moment, el nostre plantejament molt agosarat, però també segurament perquè la conjuntura econòmica així ho feia preveure, vam intentar tirar endavant una concessió administrativa sobre aquell camp de joc de 17 milions d'euros. Evidentment, la situació d'aquest moment no permetrà fer aquest tipus d'operació. Ara bé, permetrà fer un tipus d'operació segurament més baixa, més reduïda. Doncs bueno, anem-hi, intentem-ho. Intentem-ho. Evidentment, amb els condicionants que vostès ja saben, trasllat, per tant, de les instal·lacions, construcció d'un altre camp de joc, millora de la mobilitat del sector, barreja d'usos, etcètera, etcètera, coses que ja vostès saben i que les hem dit fins i tot, com deia, abans de les eleccions municipals. Per tant, transparència l'hem donat tota, responsabilitat als primers, responsabilitat en entomar el govern d'aquesta vila a partir del 2011, també. Si algú no vol anar-hi o concórrer a les eleccions del 2011, serà la seva decisió, però aquest partit ho farà. Aquest partit ho farà perquè hi creu en aquesta vila, hi creu en aquest poble, hi creu que hi ha sortides, hi creu que hi ha solucions, i com que ho creu, evidentment, així ho farà. I aquells que no plantegen solucions perquè consideren que no paga la pena, que no és necessari, que no els escolten, que el que diuen no serveix de res, i tant que els escolto, i molt, però el que sento és res. Res. I en democràcia la majoria serveix per alguna cosa. Quan vostès tenien majoria també feien, en contra de l'opinió de l'oposició, que en aquest cas ocupava el Partit Socialista. Però en democràcia la majoria serveix, i de molt, i s'utilitza. Si no, vol dir que algú no creu a la democràcia. I aquells que desconfien o no creuen gaire, miri, davant dels que no tenen propostes, una frase que no és meva, ja m'agradaria, Thomas Edison, un inventor, que diu: els que asseguren que és impossible no haurien d'interrompre els que ho estan intentant. Nosaltres ho estem intentant. No sé si ens en sortirem, espero que sí. I posarem tot el que calgui i més. Intentarem ser rigorosos. Intentarem aplicar el pla de sanejament que volem aprovar. Intentarem presentar-nos a les eleccions del 2011. Intentarem guanyar-les. I intentarem tornar davant de la ciutadania explicant que aquell esforç que li van demanar al seu dia ha servit per millorar la situació del seu, del nostre Ajuntament. Gràcies.
Gràcies. Passem a votació. A Carmen, sí.
Gràcies. A ver, me gustaría complementar un poco la intervención de mi compañero, sobre todo explicando por qué el aumento se produce en el 2012. Recordar, porque ya se ha hablado en este pleno, que en el 2010 este equipo de gobierno ha tomado la decisión de la congelación de todas las tasas debido a la situación económica actual. A partir de allí, como he dicho en mi intervención, lo que proponemos es un análisis exhaustivo debido a la información que nos dará la gestión del presupuesto por programas para saber todos los costes directos e indirectos de todos los servicios. Por eso estamos hablando del 2012. Por ejemplo, a modo de ejemplo de las tasas que hemos nombrado que podían sufrir un aumento, algunas de ellas ya se están hablando. Cuando nos referíamos a tasas derivadas de un municipio turístico como podían ser las playas, la Regiduría de Playas con la Asociación de Playas ya está hablando. Ya está hablando de un análisis serio de los costes, del mantenimiento, etcétera. Si nos referimos a la posible tasa de basuras, cuando tengamos los costes exactos a la par que durante el 2009 y se continúa en el 2010, hay una gestión de reducción del presupuesto de gastos del contrato de limpieza, a la par que se llevan a cabo estas dos acciones, el llegar al objetivo de cubrir esos costes que pueda representar, pues por poner un ejemplo que han puesto antes algún compañero en su intervención, en San Pera de Ribas, un coste de 100 euros al año por ciudadano. ¿Qué significa 100 euros al año por ciudadano en el 2008? Perdón, en el 2012. ¿Qué estamos hablando? De una media que no llega a 8 euros mensuales, una media que no pasa de 30 céntimos diarios. Se puede estar hablando de eso, no más. Pero reitero, el 2012 es producto a la congelación del 2010 y a un análisis exhaustivo de los costes de las mismas. También me gustaría añadir que el plan de sostenibilidad económico que estamos hablando en este momento, que pasamos a su aprobación, no está hecho en dos días. Es un producto de un trabajo serio de diferentes departamentos del Ayuntamiento, encabezados por el interventor, encabezados por el plan de gestión de patrimonio, por los diferentes servicios y los diferentes técnicos. Es un presupuesto, un plan de saneamiento, porque contempla también el presupuesto del 2010, muy trabajado, que ha sufrido cambios en diferentes motivos, por diferentes motivos, que se ha llevado consensuado con la Generalitat de Cataluña. O sea que es un proyecto serio, y que este equipo de gobierno está dispuesto a intentar cumplirlo siempre que no haya un cambio económico, como así lo dice también los comentarios de la Generalitat. Cambios económicos que pueden ir en positivo o en negativo al plan que presentamos ahora. Me gustaría acabar dando las gracias a Esquerra, a Àngels Parés, por dos motivos. Uno, por la intervención positiva, y dos, por esa apuesta de confianza en este nuevo plan. Seremos exhaustivos en el control del cumplimiento del mismo, No está en nuestro ánimo dar de baja ningún servicio. Si usted analiza el plan de Sanellamén, verá que los presupuestos están hasta el 2013 y están contabilizados todos los servicios. Estamos de acuerdo en la transparencia absoluta y en la rendición de cuentas. Reitero las gracias a Esquerra Republicana.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És gairebé la una. Anem cavalcant, diguem-ne, debats cada hora i ens en queda un. Han escoltat vostès el debat sobre el pla, aquest nou pla de sanejament de l'Ajuntament, aquest pla que substitueix l'anterior per l'actual conjuntura econòmica i la regidora Carmen Prat feia evident una vegada més l'agraïment al grup d'Esquerra Republicana. O recordem de nou la votació final, Esquerra Republicana es va abstenir, Els grups, la resta de grups de l'oposició van votar en contra i els grups que formen part de l'equip de govern, com era també previsible, òbviament, a favor del pressupost 2010.
El pressupost 2010 que, després de la pausa de 5 minuts per complir les necessitats fisiològiques, perquè s'havia de fer, perquè és que, clar, la cosa es va allargar, va venir l'hora del pressupost general de l'Ajuntament, les societats mercantils i les entitats públiques empresarials per a l'exercici 2010. La regidora Carmen Prat, que va explicar que l'elaboració del pressupost per programes ha hagut de condicionar, va resumir ingressos, despeses, el fet que hi hagi enguany menys inversió, el que va explicar en la roda de premsa de la setmana passada. Els grups de l'oposició, Jordi Mas, de Convergència i Unió, entén que la prioritat hauria de ser crear ocupació, però aquí es va entrar en una altra guerra de xifres, perquè va entendre Jordi Mas que de 18 programes l'ocupació representa només l'1% de la despesa total de l'Ajuntament i és el programa 17 de 18. Això després, durant el debat, es va entrar, com dèiem, en una guerra de xifres, perquè va dir Jordi Mas que Medi Ambient representava 2 milions d'euros d'inversió dintre, o un programa de 2 milions d'euros, i això va ser rebutjat per l'equip de govern i no es posaven d'acord exactament en quina pàgina havien d'estar llegint. Això també va allargar una mica el debat. Va dir Jordi Mas, per exemple, que si la participació ciutadana és una prioritat pel govern només hi destinen 60.000 euros. És a dir, diguem, Jordi Mas intentava atribuir a la quantitat de la despesa la importància de les actuacions. Això és el que comentava, com dèiem, el regidor de Convergència i Unió, va esmentar que no és el pressupost que hagués fet el seu grup i que la solució passaria, entent, Convergència per l'eliminació d'algunes agències i també per incrementar el control de l'execució del pressupost. A més, va lamentar que, a diferència d'altres anys, el govern no s'hagués ofert a negociar. Jorge Carretero, del Partit Popular, va dir que el pressupost no compleix l'estabilitat pressupostària. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va engegar-ho tot a dida amb un passo, va dir passo, i aleshores l'alcalde no li va agradar gens doncs aquest passotisme.
Va ser un passo sense més acotacions.
Sí, va dir que no li havia agradat gens, que ell ja s'havia referit al punt anterior a aquest tema i que
entenia que no...
I passo. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, valoració negativa, hagués estat positiu un pacte per tirar Sitges endavant, va dir, i que els compromisos de l'any passat en el que Acció per Sitges es va abstenir en la votació del pressupost no s'han materialitzat. Doncs també va lamentar el fet de que el govern només hagués parlat amb els grups que havien volgut preguntar sobre el pressupost, referint-se en aquest acord o en aquest principi d'acord que hi va haver amb Esquerra Republicana i no amb la resta de l'oposició. Gavi Serrano, d'Iniciativa per Catalunya Verds, entén que de fet el pressupost del 2010 és l'anualitat del pla de sanejament i va destacar algunes partides i va destacar, per exemple, el capítol 4, les subvencions a entitats que s'han mantingut en la mesura del possible, dient que l'esforç l'han de fer els departaments de l'Ajuntament, però no les entitats a les quals s'intenta mantenir el nivell de subvenció. Armand Paco, del grup municipal socialista, va explicar que l'objectiu del pressupost és mantenir la despesa social i l'ocupació. A més, per l'ocupació ja es té, ja es compta des de fa 2 anys amb aquests plans estatals, aquest any el FEOSL, i l'obra pública i els plans d'ocupació, per tant, estan molt dirigits cap a aquest aspecte. No, també va fer una reflexió de fons, va dir que està molt bé fer nous equipaments amb l'obra pública, però que cal tenir en compte que els nous equipaments generen despeses de manteniment posteriors i, per tant, cal comptabilitzar també o tenir en compte aquestes despeses que poden ocasionar inversions que poden ser positives, que poden generar ocupació, però que després generen una despesa posterior. Per tant, no és fàcil ajuntar tot el pressupost. I va acabar, bé, criticant, és el segon ple consecutiu que Armand Paco acaba un discurs criticant obertament o llançant una andanada envers Jorge Carretero del Partit Popular. En aquest cas, Jorge Carretero havia dit que entenia que aquest pressupost no era real, i la resposta d'Armand Paco va dir: el pressupost no és real, tinc dubtes que el mateix Carretero sigui real. Això va deixar tothom
perplex.
Sí, una mica així. Però bé, la cosa no va anar més perquè Jorge Carretero tampoc va voler contestar aquesta afirmació. I després, doncs, es va entrar en una mena de debat també entre Jordi Mas i els regidors de l'equip de govern sobre allò que dèiem abans, la quantificació, si medi ambient pesa més o pesa menys dintre d'aquest pressupost i si les coses s'han de considerar sobre pel volum pressupostari que representen. Com dèiem, és l'últim debat del ple d'ahir, el debat, entenem que també era el més important del dia, perquè de fet són els números de l'exercici 2010. Els explica Carmen Prat.
La aprobación del presupuesto 2010 conlleva, como ya hemos mencionado en el punto anterior, un amplio paquete de medidas para conseguir la sostenibilidad económica de las finanzas municipales. Se mantienen los criterios ya comentados de sociales, austeros y comprometidos con la ocupación y la actividad económica. Persiguen el ahorro, la reducción del endeudamiento, la absorción del déficit y la mejora tecnológica y mejora de la organización. Son unos presupuestos que se estructuran por programas. Estos cambios dificultan las comparaciones con ejercicios anteriores, pero mejoran enormemente la gestión de los servicios. El presupuesto que presentamos del 2010 es el siguiente. Del Ayuntamiento, ingresos por valor de 46.215.000 euros. Despesas, gastos, 46.097.000 euros. Aquí se incluyen, para aclarar la diferencia respecto al 2009, porque arrastramos las OPAs y las metemos dentro del presupuesto de gastos para asumirlas en el 2010. Sitges Model 21. Estado de ingresos, 3.550.000. Estado de gastos, 3.367.000. Agencia de Promoción de Turismo de Sitges. Estado de ingresos, 1.939.000. Estado de gastos, 1.936.000. Agencia de Desarrollo y Diseño de Sitges. Estado de ingresos, 167.840. Estado de gastos, 167.505. El estado de consolidación representa 48.631.938 en el apartado de ingresos y 48.144.322 en el apartado de gastos. Referente a los ingresos, haré unas menciones de los más significativos. La congelación, como ya he mencionado, de las tasas y los precios públicos. Aumento de los ingresos en el IBI por una acción conjunta del Departamento de Ingresos y el órgano tributario, que preveemos un aumento de 1 millón de euros en los ingresos por la inclusión de sujetos que en el momento actual no tributan. Se mantiene el IAE. Se prevé para el ICIO 1 millón de euros de ingreso después del análisis de lo cerrado en la liquidación del 2009. Hay una bajada de cerca de 2 millones de euros de las participaciones de los tributos del Estado, Generalitat, etc. Aparece un aumento en el presupuesto de ingresos de 300.000 euros proveniente de los fondos estatales, que va a parar a las áreas de educación y sociales, centros escolares, teleasistencia, Sitges Capaz, etc. Acciones sobre la gestión del patrimonio, como ya se han explicado en el punto anterior. Concesiones de maniales, como por ejemplo el Escorxador y el campo de Aguadols, por un valor de 1.750.000 euros. Asimismo, se continúa con la gestión del Pla de Vivienda Pública, que prevé unos ingresos que superan los 3 millones de euros. Referente al presupuesto de inversiones, se limita a 2,7 millones de euros del Fondo Estatal para impulsar la economía y generar ocupación. 150.000 euros de estos 2,7 millones irán a parar a la modernización de la Administración ya comentada anteriormente. El resto a proyectos como Paseo de la Ribera, Carril Bici de Can Girona, Edificio del Parc de Rocar o Ascensores del Poble Sec. En el apartado de presupuesto de gastos hay una reducción media del capítulo 2 de 4,2. Hay un incremento de las áreas de educación y civismo, un incremento del 23%, parte proveniente, como ya he dicho, del fondo estatal. En promoción económica un aumento del 4%, en comercio un aumento del 68%, una parte de ello es debido a los costes de mantenimiento del nuevo equipamiento. Ocupación un 52%. Que proveen mayormente también del número de subvenciones ya otorgadas. Sociales tiene una subida media de un 8% y una específica del 13% sobre las ayudas. Movilidad, un 64% se aumenta, en parte por el nuevo contrato bus. Economía creativa y proyectos estratégicos, un aumento del 75% que provienen del FEDER, que nos ha concedido la Comunidad Europea para un vivero de empresas, así también una subvención de la Generalitat de Talento Emprendedor. En el área de cultura se mantiene el mismo presupuesto del 2009, está congelada. Gabinete de Alcaldía sufre una bajada del 44%, acción institucional del 34%, sports un 3% y fiestas una bajada de un 2%. Como se puede observar, estos presupuestos reflejan las prioridades mencionadas anteriormente de austeridad y sobre todo del componente social. Hay una reducción de gastos en materia de personal de 1,3. Hay un aumento en la formación de un 431%. Hemos pasado de un presupuesto de 9.000 euros a un presupuesto de 50.000 euros para el capítulo de formación en el año 2010. Viene acompañado de las medidas de carácter interno antes mencionados, traslados al SICHE Referent, centralización en una oficina de contratación y compras. Durante el año 2009 potenciamos compras y potenciamos contratación. En el año 2010 se constituyen en una oficina centralizada para gestionar mejor el gasto corriente. Potenciación del Departamento de Patrimonio creado en el último semestre del 2009, que lleva aparejado la inversión que ya se ha mencionado en el presupuesto de ingresos, y una oficina centralizada para control y gestión presupuestaria. Concluyendo, el presupuesto del 2010 es un presupuesto austero que mantiene la tendencia de la disminución del gasto corriente iniciada en el 2009 y que va hacia el equilibrio entre ingresos y gastos. Prevé una contención media, como ya he dicho, en gastos corrientes del 4,2 y respecto a inversiones se reduce en un 57%. Sigue apostando por los servicios sociales, la ocupación y la actividad económica, pero aun siendo austeros no se olvida de las personas ni del mantenimiento de la calidad de vida de la servicio y de los servicios de SITGES. Gracias.
Paraules, senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Com hem dit abans, el pressupost d'enguany i com a novetat segueix una sèrie de consignes del Ministeri en quant a organització per programes i, per tant, permet d'alguna manera veure clarament quins programes o a quins programes aquest govern li dona prioritat i que, per tant, per força ens haurem de dedicar a analitzar algunes d'aquestes partides de programa que realment indiquen quines són les seves prioritats. La nostra prioritat, la prioritat del grup de Convergència i Unió, una vegada més en el pressupost municipal, diu que hauria de ser la de fer tots els possibles per crear ocupació i per vetllar que els aturats de la nostra vila deixin de ser-ho. S'han omplert la boca aquests últims dies dient que el pressupost del 2010 era compromès amb l'ocupació. Ho ha dit la regidora Prat recentment en un mitjà comarcal, ho ha dit fins i tot el titular de l'Eco de Sitges, l'ocupació principal objectiu. Però realment els fets una vegada més contradiuen les seves paraules. Dels 18 programes, el pressupost 2010 es divideix en 18 programes. Dels 18 programes n'hi ha un que es diu Foment de l'Ocupació. El Foment de l'Ocupació ocupa la posició 17a de 18, senyor alcalde. El Foment de l'Ocupació amb aquest ajuntament i amb aquest alcalde només hi dedica l'1% de tot el pressupost. Són 440.000 euros destinats dels 46 milions a el que diuen que és la seva prioritat. Si això realment és rigorós i auster, jo no ho entenc. A nosaltres ens preocupen realment els 1.586 aturats registrats a Sitges el febrer del 2010. Ens preocupa que a Sitges continuï sent el municipi del Garraf amb més atur femení que masculí. Ens preocupa que ja hem superat la taxa del 10% d'atur. Ens preocupa que el nombre de treballadors autònoms a Sitges hagi baixat al nivell del 2005. Es dedica, per posar algun exemple, quasi 5 vegades més a medi ambient que a ocupació. Cada moment a la vida, cada moment a l'evolució d'un municipi té les seves prioritats. I ara hauria de ser, per sobre d'altres coses, el moment de fomentar l'ocupació. També venen moments molt difícils en els quals caldrà explicar moltes coses a la ciutadania i demanar-los la seva opinió sobre els serveis que els proveeix l'Ajuntament. Això que vostès diuen l'anivellament dels serveis, malauradament, si no ho fan amb una tasca de concert amb la ciutadania i social, difícilment la gent ho entendrà. Ja sabem que vostès parlen de participació ciutadana, però no hi creuen. I ho demostra el fet, també, que només dediquen a aquest apartat de participació ciutadana 73.000 euros, més un contracte extern de l'Observatori de Sitges de 60.000 euros en un pressupost global de 46 milions d'euros. És moment també de la participació ciutadana, són números seus, no m'invento res. És moment també de la participació ciutadana, de la cerca de solucions público-privades per encarar els reptes que tenim entre tots els propers anys, i per tal cal dotar aquests programes de participació ciutadana i de foment de l'ocupació amb els recursos suficients per fer bé millor encara la seva feina. Cal recordar també que el nivell d'inversions durant el 2010 ha baixat, està pràcticament a zero, dels 3,2 milions d'euros d'inversió que pressuposen, més de 2,6 provenen d'exercicis anteriors, coses que ja s'han fet i que traslladen aquí, i pràcticament hi ha una partida mínima per inversions. Cal recordar també, i cito textualment l'informe de la intervenció, jo penso que això és molt important que parin atenció, cal recordar també la potestat que la legislació vigent atribueix a les administracions públiques, que consisteix en la possibilitat de modificar els contractes per raons d'interès públic amb la lògica exigència de respectar l'equilibri econòmic-financer. Quan existeixen contractes, la contraprestació econòmica dels quals no sigui possible mantenir en funció de les despeses previstes, cal gestionar la seva modificació. D'altra manera, es mantindran drets legítims a tercers que a mig termini no faran altra cosa que augmentar el dèficit existent. Certament, les empreses que reben una contraprestació econòmica pels seus serveis podrien formular reclamacions. Aquest dret, però, no ha de contemplar-se en relació amb altres circumstàncies com són el principi de conservació dels serveis públics i la viabilitat financera d'aquesta entitat. Quan l'entitat no té prou recursos per mantenir els costs dels serveis que presta, ha de procedir a reduir el seu cost precisament per poder continuar prestant-los. No és, en definitiva, el pressupost que haguéssim fet i per això no el podem recolzar. Algunes solucions. No hem parlat aquí, i Convergència i Unió ho ha dit des del primer moment, que ràpidament una solució que ajudaria a eixugar, en certa manera, aquest dèficit seria la reconsideració, l'eliminació, si cal, de la societat i alguna de les agències que existeixen. Això, entre funcionament, personal, etc., ja ens portaria amb una reducció d'uns 3 milions d'euros de reducció de despeses. Un altre punt, com ja hem dit abans, seria la revisió de contractes. Tenim més de 4 milions dels grans contractes de serveis a la ciutadania. No seria de mal fer-hi una revisió en aquest sentit. I, òbviament, també s'ha dit aquí, també amb moltes paraules, per dir d'alguna manera, major control, majors i rigoroses en el control, facin d'una vegada. Comencin ja, perquè no podem esperar molt temps. Es va acordar al ple, a un ple fa ja unes setmanes, que es passaria, això que diem, no? Es passaria a cada trimestralment el control de l'execució del pressupost. Ningú l'ha vist, ningú no sabem on està. Són paraules que queden en l'aire i després no es fa absolutament mai res. Hauria estat un gest per la seva part contemplar amb les bases d'execució del pressupost aquest en ferm la revisió trimestral de l'execució del pressupost. No ho han fet. Parlen de transparència, els hi vam demanar el pla aquest de gestió del patrimoni a la comissió informativa, tampoc no el tenim. És a dir, a més de paraules, intentar que les paraules signifiquin alguna cosa de real. No? Hem de dir també, per finalitzar, que a diferència d'altres anys, el govern no s'ha ofert a negociar aquest pressupost i que, per tant, no hem tingut l'ocasió ferma d'aportar les nostres propostes. Esperem que aquest tarannà canviï i que en el debat del document del Pla Marc 2015 per la sostenibilitat futura de l'Ajuntament de Sitges realment es pugui fer una anàlisi serena i responsable de la situació econòmica i de les solucions que cal emprendre. Gràcies.
Més paraules, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Ni qué decir tienes que llegados a este punto del orden del día de este pleno 19 de abril, el último, este grupo municipal ya le anuncia que no apoyará este presupuesto. Que nuevamente por segundo año consecutivo nos presentan cuando ya estaba bastante avanzado el ejercicio, lo cual no dice mucho de su eficiencia como equipo de gobierno a la hora de hacer las previsiones. No apoyaremos este presupuesto por considerarlo que no es real y porque nuevamente eluden tomar de las decisiones necesarias y siguen con su política a pesar de la que les está cayendo y de cómo están las arcas. No vamos a entrar al detalle del presupuesto, que de hecho, según informe del interventor, ni siquiera cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Porque además, también habida cuenta de las experiencias anteriores y de que aquí se dicen cosas, pero que al señor Armán Paco, pues entre otras cosas, no le suenan a nada o le entran por aquí y le entran por allá. No dan valor absolutamente a los comentarios, a las críticas o opiniones, porque como somos opinadores, ¿qué aquí hacemos? El año pasado ya se lo advertimos que el presupuesto que nos presentaban era virtual. Habían cuadrado de una manera u otra los números, pero que no queríamos que ni de largo se acercase a la realidad. Y así ha pasado por lo que hemos visto en la liquidación del presupuesto 2009. Y este año, nuevamente, hace unas previsiones de reducción en diversos capítulos y de aumento en otros capítulos de ingresos, que realmente ya veremos si se materializan o pasa como el año pasado. Y de hecho, el interventor ya también se lo dice, que el mero hecho de presupuestar no significa que ellos se vayan a realizar si no ponen todas las medidas necesarias para ello. Y si se lo dice, sea por algo, sea porque antes no lo han hecho. Muchos nos tememos que nuevamente nos encontramos ante un presupuesto que no reflejará el resultado real, y no por falta de voluntad de los técnicos, que ponen todo lo que pueden poner, sino por falta de la voluntad política de este gobierno. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Carretero. Senyor Lluís
Mercè. No, jo només faré un comentari. Com no ens creguem l'eficàcia, l'eficiència, la responsabilitat, la transparència, perquè clar, hi ha algunes partides aquí que posen 300.000 euros, altres. Vull dir, clar, perquè hi posen a discutir? Doncs ja està. Passo.
Moltes gràcies per la seva profunda intervenció en els pressupostos d'un ajuntament. Ho lamento. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El meu grup, Acció per Sitges, vol valorar el pressupost que se'ns presenta negativament. Sap greu, però aquest any no votarem a favor. I vull raonar bé la meva posició, la posició del meu grup, perquè s'entengui. En una situació com la que estem vivint, de crisi galopant, doncs realment seria important un pacte al voltant d'una taula per tirar Sitges endavant. El que passa és que no ha estat possible, no és possible. Per què? Primer de tot, perquè no s'han cimentat les bases d'un diàleg productiu, d'un diàleg que pogués arribar a un acord amb l'oposició, o almenys amb aquest grup a l'oposició, Acció per Sitges. Sí, és cert que hi ha hagut una reunió prèvia sobre un document que segurament veurà la llum pròximament en aquest ple, segons el mateix alcalde ens ha transmès, i trobem la discussió d'aquest document molt interessant, perquè més enllà del pressupost concret d'un exercici, parla de cap a on ha d'anar Sitges des del punt de vista d'equilibri financer. Una altra cosa serà l'oportunitat del moment en què es planteja aquest document, no? Perquè ningú pot ignorar que estem al final d'una legislatura i avui segurament s'aprovarà el pressupost que consagra el retrat financer del 2010. Per tant, doncs, hi ha hagut, en podríem dir, una trobada filosòfica, però no hi ha hagut la trobada, en podríem dir, per parlar de l'execució del pressupost 2010, de la concreció d'aquest any, no? Què fem aquest any 2010? I no hi ha hagut aquesta trobada, per què? Perquè ja he dit, els ciments no s'han fonamentat bé. I en què es fonamenten aquests ciments, o en què s'haurien d'haver fonamentat? Doncs en uns diàlegs anteriors, en uns acords anteriors, i en el compliment d'uns compromisos que no s'han realitzat. És a dir, l'any passat vull tornar a recordar aquí que en un exercici de responsabilitat Acció per Sitges va abstenir-se perquè va donar un vot de confiança a l'equip de govern que va presentar a tots els grups de l'oposició un pla de xoc. I en aquell pla de xoc hi havia orientació, però també hi havia mesures concretes. Després repassarem aquestes mesures concretes en què s'han concretat, perquè havien de ser de xoc i immediates. Doncs bé, aquell pla de xoc el vam discutir de la manera que s'han de fer les coses. És a dir, l'equip de govern analitza la situació, amb els seus serveis tècnics elabora un pla de xoc, un esborrany, el proposa a l'oposició, crida al diàleg, dialoga, reflexiona i després d'unes trobades s'arriba o no s'arriba a un acord. Què diferent aquest any? Aquest any hem sentit en els mitjans de comunicació que s'ha parlat amb els grups de l'oposició que han volgut preguntar. O sigui, això és diàleg? Això és diàleg? És a dir, els qui vulguin pactar que vinguin a preguntar. No, no, senyors, no. Siguem seriosos. Si un govern vol acordar alguna cosa amb els grups de l'oposició, ho ha de fer com ho va fer l'any passat. És a dir, amb unes mesures de xoc sobre la taula i parlem sobre aquesta base. I parlem d'una manera oberta. És a dir, vosaltres què en penseu? Això, no? Realment, doncs, l'any passat anàvem creguts que l'actuació municipal doncs, donaria resposta a una sèrie de mesures que el mateix govern posava sobre la taula i algunes mesures que Acció per Sitges va acabar acordant amb l'equip de govern. Per exemple, repassem, perquè és bo de fer història per saber on estem i per què actuem d'aquesta manera. Pla de xoc per al 2009, és a dir, per l'any que s'ha acabat. Per exemple, hi havia la proposta de potenciar els serveis socials a través d'un catàleg i donar-li publicitat. On és? O, per exemple, un altre pla de xoc, traslladar el servei d'atenció a l'edifici del Parc del Rocà. Els serveis socials segueixen en el mateix lloc. O, per exemple, un altre gran proposta, millorar l'ocupació, com no, però resulta que aquesta mesura de xoc justament ha estat la contrària, és a dir, s'ha empitjorat l'ocupació. O crear l'Observatori del Treball Local. L'Observatori és una urbanització de Sitges que està a l'est de l'escola Miquel Utrillo, però no hi ha cap més observatori aquí a Sitges que parli justament del treball local. O crear el Fòrum Econòmic i Social, que nosaltres enteníem que no era una flor que no fa estiu. És a dir, un dia, 13 de novembre, que algun grup polític en deia fum, fum, fum. O, per exemple, ja hi havia per al 2009 la proposta d'unificar les dependències municipals i estem al 2010 i això encara no s'ha realitzat. És a dir, que arriben tard, això. Arriben tard, molt tard. Però després hi havia altres propostes, per exemple, en tema de mobilitat, nosaltres enteníem que eren molt positives per als ciutadans de Sitges i més en la situació econòmica que veiem. Per exemple, el tema de la mobilitat. Doncs, transport gratuït per als alumnes de Sitges menors de 16 anys. On ha quedat això? O, per exemple, el tema de camins escolars. Sabem perfectament que les famílies tenen una despesa diària en acompanyar els seus fills i filles als centres educatius de Sitges. Això seria una manera de recolzar econòmicament les famílies i, a més, estalviar uns diners, no les famílies, no, fer un benefici al medi ambient. Abans, el senyor Mas em permetrà que discrepi amb el tema de medi ambient i ocupació. No? La veritat és que nosaltres entenem que medi ambient també és prioritari i que, a més, de vegades, a través del medi ambient podem crear ocupació, per exemple, la neteja de boscos, etcètera, etcètera. Hem moltes altres ocupacions necessàries, també, no? Però, vaja, ara no discutirem d'on trauríem i on posaríem. El que sí és cert és que ja hem dit que allò que van pactar no van complir, per tant, mal ciment per elaborar un nou pacte. I ara ens toca patir. Ens toca, no hi ha noves inversions, quan altres ajuntaments per al 2010, per exemple, aquí el de Cornellà, tinc informació, doncs estan farcits d'inversió perquè justament la seva situació és molt diferent de la nostra, afortunadament per a ells, i bé, doncs ells fan l'aposta per invertir en equipaments. Nosaltres no tenim ni tan sols diners per poder avançar-nos en els requeriments de la Generalitat en la construcció de la quarta escola. Allò tan sabut i tan esmentat aquí, de que abans de construir s'hauran de treure uns cables. Doncs no hi ha ni pressupost per això. No? Per tant, doncs, ens toca patir i la veritat és que no podem donar recolzament a uns pressupostos que una vegada més són poc realistes, que són austers, però l'austeritat la carreguen sobre el ciutadà, que són socials, però jo en diria més aviat socialistes, en el sentit de que segueixen apostant per pagar càrrecs de confiança en excés i que no són sostenibles, com hem argumentat abans, en el pla de sanejament financer. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch. Senyor Gavi Serrano.
Sí, gràcies, alcalde. Jo vull coincidir amb el senyor d'Acció per Sitges en la seva reflexió sobre el tema de medi ambient. Penso que coincideixo amb vostè en la defensa que ha fet de la partida. Jo crec que el que estem fent en el pressupost 2010 és fruit del que hem aprovat en el punt anterior. En definitiva, no deixa de ser la primera anualitat del pla de sanejament. Per tant, quan hem aprovat el pla de sanejament hem decidit quines són les quantitats màximes en les quals el pressupost del 2010 es regirà. I, per tant, aquesta quantitat de milions d'euros és el que hem aprovat en el punt anterior. Per tant, jo el que vull destacar és l'esforç que hem fet tots els departaments en el capítol 2 per rebaixar els 4.200.000 euros, perquè jo crec que quasi bé tots han rebaixat, i després també la voluntat política de prioritzar tot allò que significa serveis socials o ocupació, com ha dit la regidora Hisenda. I una cosa que jo crec, i és per acabar, que és molt important, és que aquest esforç que farem ho fem sense tocar a les nostres entitats. O sigui, el capítol 4 queda igual que estava en el 2009, perquè enteníem que l'esforç l'havien de fer els departaments de l'Ajuntament i no ho tenien que patir les nostres entitats ciutadanes. Per tant, donem les mateixes partides que teníem en el 2009, les posem en el 2010, i jo crec que això és una tranquil·litat, no?, per a les entitats que es venen a, o es venien a preguntar com tindrem el pressupost l'any que ve. No? Jo crec que és una aposta perquè les nostres entitats estiguin com estaven.
Moltes gràcies. Ah, bueno, sí, és... També... Cap, ni un problema. Senyor Mampaco.
A veure, de la manera més breu possible, perquè lògicament aquesta part, aquest punt, aquest pressupost del 2010, ho ha dit el meu company, el senyor Serrano, és, diguem-ne, el primer pas per intentar complir amb el pla de sanejament que hem aprovat. Per tant, poques sorpreses podien haver-hi després d'explicar el que m'he explicat i després de l'explicació, doncs, que a més la regidora d'Hisenda ha fet en reducció, en relació a les partides que redueixen. Certament només algunes concrecions, no? Evidentment ens hem preocupat i ens ha preocupat i hem volgut, doncs, mantenir aquella despesa que fa referència a temes socials, a l'atenció o la dinamització econòmica del nostre poble i en certa mesura al tema de l'ocupació. Clar, amb el tema de l'ocupació, evidentment, hi ha una manera d'intentar crear més ocupació, que és intentar tenir més treballadors a l'Ajuntament, però suposo que aquesta no és desitjable. L'altra és intentar, doncs, fer obra pública i que l'obra pública generi ocupació a nivell local. Bueno, parcialment, diguem-ne que aquesta feina l'estem fent. En dos sentits. En primer lloc, hem procurat i procurem que la feina, l'adjudicació de contractes d'obres del segon plan Zapatero, plan E, doncs intenti recaure en el major nombre d'empreses locals. És a dir, si hi ha una previsió de creació d'ocupació durant el temps d'execució de les obres de 120 persones, no només persones que traiem de l'atur, sinó de les empreses que les faciliten, les subministren, per tant, per continuar tenint ocupació, creiem, pensem, que el 80% d'aquesta ocupació procedirà d'empreses que tenen la seva radicació a la nostra vila. Segona, el pla d'ocupació que s'ha gestionat a nivell 10. 31 persones estaran ocupades durant un grapat de mesos fent activitats, treballant en el municipi de Sitges per la millora del, sobretot de l'entorn urbà, de l'espai urbà. Per tant, s'ha de ser molt curós amb el tema de l'ocupació quan dic que no és suficient. Home, sempre ens agradaria invertir més, per descomptat, però de vegades, i a més tenint en compte un pressupost que ha de ser en certa mesura auster, no podem arribar on voldríem. Una cosa cal dir, quan es donen xifres, sí, certament, hem superat el 10% d'aturats, però es posi aquesta xifra, senyor Mas, en un context. El context que jo tinc és la meva comarca, i a la meva comarca, a l'Observatori del Treball, diu el que diu, i diu que Sitges està en un 10,46, però diu que Canyelles està al 18,83, que Cubelles està al 16,75, que Olivella està al 15,59, que Sant Pere de Ribes està al 18,18, que Sitges està al 10,45 de taxa d'atur, que Vilanova està al 18,08 i que el conjunt de la comarca té un atur del 16,44%. Satisfets, no? Per descomptat, no, no voldríem tenir una taxa d'atur del 10%, ni nosaltres, ni els veïns de Vilanova, d'Olivella, de Canyelles. Però certament estem una mica millor. Per allò que hem dit, que Sitges sempre és diferent. No? Tenim molta gent que resideix en el nostre municipi i que no treballa, o que treballa a d'altres indrets de la comarca i de fora de la comarca. És un fet, és una dada, que també s'ha de posar en el context del conjunt de dades que hem anat facilitant en el decurs de la nostra intervenció. Deien vostès poca inversió. Home, en un moment de retallada de despesa, evidentment, després de parlar amb els serveis econòmics, després de parlar amb el regidor d'Espai Urbà i una mica amb el regidor d'Urbanisme que coordina l'àrea de territori, si tenim un pla que inverteix de l'ordre de ser 2,7 milions d'euros, home, semblava prudent, no fer en aquest any una inversió important, perquè ja la teníem, de la mateixa manera que no va ser una inversió important l'any 2009, perquè el primer plan E, el FAIL, va aportar a aquest municipi 4,5 milions d'euros. Què esperem? Doncs que el 2011 pugui haver-hi un pla semblant. Ara, ens preocupa més un altre tema, i és que a conseqüència de les infraestructures que es fan i de les que es deixen de fer, perquè en algun cas quan no les fem ens critiquen, i si les fem també, sí que hi ha un problema que ens preocupa, és que cada vegada que tenim equipaments nous ens incrementa la despesa corrent del seu manteniment. Per tant, aquesta és una dada que hem de tenir molt en compte quan se'ns demana fer obra pública, que a vegades no representa fer un equipament, sinó potser millorar un carrer o millorar una vorera. Però els vull dir que la nostra capacitat d'inversió, en aquest cas, està plenament justificada perquè tenim altres administracions que en aquests moments ho estan fent. I no vull deixar de banda la Generalitat de Catalunya en les inversions que hi ha fet al llarg d'aquests últims 3 anys i sobretot la inversió que hi ha compromesa per la construcció d'una nova escola que gairebé, diguem-ne, utilitzarà 5 milions d'euros per posar en el nostre municipi. Per tant, jo diríem tots plegats que no estem tan malament en el tema d'inversió. Em preocupa més el manteniment del que ja tenim i no pas la inversió que queda per realitzar. Home, carregar-nos algunes societats, com s'ha dit, o eliminar algunes societats per intentar millorar el deute. Doncs miri, el tema dels Sitges Reference ja han comentat que no ens ha sortit prou bé, però el tema de Sitges Model 21 i la compra del centre de disseny, sí. En aquests moments, Sitges Model 21 està mantenint els seus costos i està generant petits beneficis amb la comercialització de l'espai. Evidentment que tenim, diguem-ne, una càrrega, una motxilla que hem d'arrossegar, que és la hipoteca que es va demanar per la millora i acondicionament de les instal·lacions. Aquesta no la defugim, però la realitat és aquesta. I a més li hem encarregat obra, per fer obra pública, una part amb fons que venien del FOMI i una altra part que potser utilitzarem també amb el FOSL. No? Per tant, certament a vegades encertem i a vegades no. Els riscos tenen aquestes coses i, com he dit a la meva intervenció anterior, si jo sabés doncs que allò que faig té certesa de sortir bé, evidentment ho faria sempre. No? S'han comentat dues coses que vostè demanava, senyor Mas, i que jo crec que la regidora d'Hisenda no tindrà inconvenient, que és el major control pressupostari. Ara, vulguem o no vulguem, tindrem que estar molt més controlats. Ho portava fins i tot la memòria d'intervenció i ho diu el pla de sanejament. I si cal fer una revisió trimestral del pressupost, evidentment la farem. Ara ja tenim l'amenaça, i vull que se mantingui bé, de la regidora d'Hisenda, de que el que es passi un cèntim d'euro doncs ho tindrà que posar a la seva butxaca. Home, esperem que no sigui així, no? Però intentarem ajustar-nos. També li vull dir una altra cosa. No és fàcil ajustar-se al pressupost. No és fàcil dir que no a Sitges. No és fàcil. Tenim una societat civil molt dinàmica, tenim moltes entitats molt dinàmiques i tenim entitats i societat civil que està passant per moments complicats i que només veu l'Ajuntament la seva taula de salvació. Això és un fet que vostès poden constatar si comenten, parlen amb persones que representen aquestes entitats. És a dir, en situació de dificultat, anem a veure l'Ajuntament a veure en què ens pot ajudar. I certament a vegades no sabem dir que no, ho he dit abans. És a dir, hem d'aplicar-nos una pedagogia de resistir-nos, de resistir-nos, però intentarem triar el gra de la palla, doncs esbrinar el que és important d'allò que no ho és tant i a veure si així ens en sortim. I per últim, el senyor del PP ha dit un pressupost no real, no compleix els objectius. Jo de vegades dubto, senyor Carretero, si vostè és real. Certament, jo dubto si vostè és real. Però bueno, com que encara en queda una mica de temps de patir-lo i com que ja sé quin és el seu discurs, crec que no paga la pena que jo li faci cap mena de rèplica. Gràcies.
Señora Carmen Prat.
No hace falta porque ha hecho las explicaciones mi compañero y portavoz. No hace falta que vuelva.
Señor Mas. Sí,
gracias, alcalde. Només per 3 puntets per aclariment. El primer, òbviament jo no he dit que el medi ambient no sigui important. El medi ambient és molt important. Però el que sí que vull deixar clar és que aquest pressupost per programes que vostès ens presenten ajuda a prioritzar les coses. I per vostès, el medi ambient ocupa la posició número 8. Aquest pressupost dedica 4,4% del seu pressupost a medi ambient, el qual no està bé ni està malament en si. El problema ve quan comparem amb altres partides i amb altres programes. Per exemple, serveis socials i promoció social que estan venent tant, doncs dediquen molt menys, es dedica molt menys a serveis socials que a medi ambient. Això estarà bé o malament? Hombre, medi ambient 4,4%, serveis socials i promoció social 3,8%. I foment de l'ocupació, com deia abans, un 1% de tot el pressupost. Això està a la pàgina número 1, 2 i 3 del resum estat de despeses ordenat per classificació per programes que vostès han elaborat. Aleshores, si el medi ambient està... Sí, és quan compares amb altres partides que es veu la prioritat de les coses. Segon, sobre l'ocupació, a mi no m'agradaria vincular massa el tema de la construcció i l'ocupació. Són dos conceptes que òbviament van plegats, però que també una vegada més l'especificitat de Sitges, la diferència de Sitges, fa que Sitges sigui el municipi de la Garrafa on els aturats amb qualificats, el tant per cent d'aturats qualificats a Sitges és molt més alt que tots els altres municipis de la comarca. Per tant, hauríem de pensar en alguna cosa més diferent que no sigui la construcció. I per tercer punt, potser o vostè no m'ha entès o jo no m'he explicat prou bé, sobre el tema de les societats. Primer de tot, el tema de Sitges Reference va vinculat amb Sitges Model 21. Sitges Model 21, recordarà vostè que va haver de provisionar unes pèrdues de 2 milions d'euros per culpa de l'operació de Sitges Reference. Per tant, Sitges Model 21 va acabar amb dèficit l'any passat. Per tant, no me'l posi com a exemple de bona gestió. I segona cosa, sobretot el que estava parlant és el tema de despeses de funcionament, despeses de manteniment d'una estructura, podríem dir, paral·lela a l'Ajuntament, a molt dels serveis que ja dona l'Ajuntament, que en certa manera estan duplicant tasques que segurament amb un bon al·legi ens podríem estalviar. Gràcies.
Per aclarir unes coses que jo crec que sí que val la pena aclarir, sí. Perquè nosaltres tenim el que els serveis socials s'hi aporta i no té res a veure.
Bueno, si m'ho permet l'alcalde, sí, ja em dona la paraula. En tema de serveis socials, aquí nosaltres l'increment és del 8,4%, passem de 726.000 euros a 786.000. En el tema del medi ambient, clar, quan es diu que és la vuitena partida, home, estem parlant de 47.000 euros que vam aplicar l'any passat a 72.000 euros. Per tant, sí, és un increment, però no...
No estem parlant de la mateixa. Bueno, hem de mirar els programes del seu pressupost.
Bueno, no, jo miro el pressupost que tinc, no tinc un altre.
Medi ambient, 2.024.063 euros.
No pot ser.
Clar. Això és el que ha fet vostè, eh?
Sí, ja bueno, ho sabem.
No
m'hi
invento jo, eh?
Perdoni. No. Escolti'm.
No.
Val. Això... En qualsevol cas...
No posa medi ambient 2 milions?
En qual...
No. Sí.
Si el deixen contestar.
Comencem amb els números.
Senyor Mas, que segurament igual tots dos estem dient la veritat dels números que tenim, no? La segona qüestió, en relació al tema de l'atur. Evidentment, jo no he fet menció del tema de la bombolla immobiliària o del retrocés en temes de llicències relacionades amb el sector immobiliari i com ha afectat això als treballadors. Certament, nosaltres tenim, ja ho he dit abans, un fet diferencial que no es produeix en d'altres municipis de la comarca i bueno, intentem doncs, que aquest atur doncs, ens afecti de la menor manera possible, intentant tirar endavant polítiques actives d'ocupació que vostè ja coneix i espero que la situació en un futur el més proper possible doncs, sigui de canvi de tendència, doncs, que l'ocupació no es destrueixi, sinó que es manté i que precisament es va tirant diguem-ne cap a una xifra més adequada. No? I a partir d'aquí, doncs, sí, passo la paraula a la meva companya.
Cuando hablamos de un apoyo a favor de la ocupación,
Yo creo que no solamente hay que ver el programa de ocupación en sí, que va relativo a las acciones que se hacen en el centro de formación y ocupación nivel DEU. Hay que mirar el aumento en promoción y actividades económicas, el aumento en comercio y, sobre todo, el aumento en ayuda a emprendedores y creación de empresas, con la creación del vivero de empresas y con la subvención del talento emprendedor, que una parte va con fondos del Ayuntamiento y otras de la Generalitat. El apoyo a la ocupación yo creo que entra en bastantes más apartados que únicamente en el centro de formación ocupacional nivel DEU, ¿no? Y yo creo que referente al paro, los ratios que se han dado son correctos, pero estos ratios que vienen del Observatorio del Trabajo de la Mancomunidad también vienen acompañados por informes. Y si ustedes leen, por ejemplo, el artículo de este fin de semana en el Diari de Vilanova, que habla de los datos complementarios a estos datos, dice que el único ayuntamiento que representa ya una clara ascensión y una bajada, o sea, ascensión en la ocupación y una bajada en el número de parados de toda la comarca, es Sitges. Esto, si no tienen el informe complementario, lo pueden leer en el Diari de Vilanova.
No sabem si ho havien dit fins ara o no, però recordaran que en alguna ocasió, i arran precisament de l'aprovació tan tardana d'aquest pressupost, ens sembla que, fent servir així la memòria, parlant de memòria, el lloguer de l'edifici Sitges Referents són 412.000 euros a l'any. El que comentàvem, el que deia el senyor Carretero en algun moment, que parlava...
40.000 euros al mes.
És que em pensava que havies dit més o més, no?
No, havia dit 41.000 euros al mes.
Pleguem. Sí?
Sí, has dit 412.000 l'any.
Com dirien en un ple, queda enregistrat això. Això per un costat, per tant, res, com si el que vam dir és veritat, i l'altre, que ara no recordaré, sí, el que comentàvem fa uns dies, precisament una de les raons per la qual aquest pressupost s'aprova d'una forma tan tardana és aquesta consigna que deia Jordi Mas del Ministeri, perquè el pressupost ara s'elabora a partir de programes.
Sí, de fet en Ribes també, no sé si l'aproven aquesta setmana o la passada, Vilanova també el van aprovar la setmana passada, és a dir, tots els municipis que més o menys ens envolten han trigat més o menys el mateix també en aprovar aquest pressupost.
Una de les raons, com els dèiem, en qualsevol cas, ahir, davant dels pressupostos i dels temes col·laterals a l'entorn del pressupost del 2010. Deu minuts per les dues. Apa, que hem fet gairebé com les emissores grans avui. Gairebé. Demà a les 9 hi tornem a ser. Demà
hem perdonat molta trosa.
Sí,
n'hem
sí.
Perdonat molt.
I important, segurament, però ens sembla que d'entrada per tenir les línies generals del debat a l'entorn del pressupost és més que suficient el que vostès han pogut escoltar. Que no es pensin, tornem a repetir, són 2 hores i 47 minuts de talls de veu, d'intervencions...
Sobre 4 hores i 45 minuts, que van bé.
N'hem rebaixat dues, però ens sembla, com dèiem, que el fonamental del debat el tenen vostès ja, i a partir de la tarda en podran disposar a través del web de Ràdio Maricel. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.